Bon dia, què tal, com estem? Som-hi amb aquest dimarts 18 d'abril de 2023, una mica gris, així que des del Penedès en xarxa hi posarem color. Us acompanyem com cada matí, des d'ara i fins les 12, menys dos minutets, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central. I saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Els dimarts arrenquem amb la previsió meteorològica que ens acosta el Mar Rodero d'aquí a 2-3 minuts mal comptats i tot seguit l'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional. Avui ens explicarà el conte de la muntanya russa emocional. Com que estem a la setmana de Sant Jordi, va de llibres i roses, ens explicarà aquest conte i ens recomanarà llibres d'educació. A 2:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al Flaix de Notícies. És dimarts i a 2:15 engegarem el tema de la setmana, dedicat, esclar, a Sant Jordi, als llibres, a les roses. Començarem parlant de roses amb la Teresa Alzina, de Germinova, i de llibres amb l'Helena Urpí, de la llibreria Gepi de Sant Sadurní. Això serà entre 9:15 i les 10. I a les 10:06 continuarem aquest tema de la setmana i en aquest cas parlarem de pastissos, perquè s'han posat molt de moda aquests últims anys, els pastissos de Sant Jordi. Doncs la Nati Sánchez, de Dolça Tradició de Llorenç del Penedès, ens en parlarà i també us farem recomanacions d'autors locals i comarcals. Així arribarem a 11:15 del matí, segona cita amb l'actualitat, 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques i seguir. I seguirem recomanant llibres perquè hem convidat l'escriptor vilafranquí David Montiagudo a que ens presenti la seva darrera proposta literària. Acaba de sortir del forn, té setmanes i encara no s'ha presentat ni oficialment, però arriba per Sant Jordi. Es diu Fotomaton i és un relat de contes breus que ha publicat a l'editorial Mr. Griffin. A les 11 entomarem aquesta tercera hora amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. I regalarem un llibre a tots aquells que jugueu els mots encreuats al concurs. Un llibre de l'editorial EDB, una carrossa en forma de carabassa, il·lustrat per la Mercè Arànega i de l'Enric Lluch, recomanat per nens i nenes a partir de 8 anys. A 11:15, tercera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, el darrer flaix informatiu d'aquest dimarts. Darrere vindrà en Carles Gala, que ens farà un repàs a les pantalles, a les estrenes i a les novetats d'aquests dies en streaming i en pantalla convencional. I acabarem amb les fake news. Tot això passarà en aquestes zones a partir d'ara i fins les 12. Ens acompanyeu?
El temps.
Anem a descobrir com seran aquests primers dies de la setmana de Sant Jordi, amb el Marc Rodero. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Marc, el dia s'ha llevat una mica gris. No sé si canviarà això.
Sí, bueno, i a hores d'ara tenim alguns ruixats cap a la zona del Baix Penedès, de moment lluny de casa nostra, però no descartem que de cara a les primeres hores es pugui reproduir algun cap a l'interior de l'Alt Penedès. En conjunt, parlarem avui d'un dia variable, que vindrà dominat per aquesta nuvolositat de tipus baix, alguna convectiva, poca cosa en conjunt, no creiem que arribi, però creuem els dits perquè tant de bo finalment es pugui desenvolupar alguna tempesta a casa nostra. A la tarda s'obriran més clarianes, tindrem moltes més estones de sol i temperatures sense gaires canvis, ni màximes ni mínimes. I els dies que vindran seguirem parlant d'un temps tranquil, estable, amb sol, ressol, algunes bandes de núvols alts, i fins que no arribi el cap de setmana mantindrem unes temperatures a ratlla, però ja es podríem dir d'aquesta època de l'any. Serà arribat el cap de setmana quan sembla ser que les temperatures tindran tendència a tirar cap amunt i tindrà valors entre 2 i 3 graus més elevats respecte als que tenim avui. Per tant, en conjunt, una setmana relativament tranquil·la, malauradament sense precipitació i, de moment, sense canvis a l'horitzó.
La part positiva és que no cal patir pel Sant Jordi, oi?
Ja, Sílvia, però ja m'ho permetràs, eh? Tal i com estem,
sí.
Tal i com estem, no podria ser jo objectiu per donar ara una... Exacte, crec que m'he explicat suficientment
bé, no? I tant, no cal dir
és
més.
És a dir, que com estem, on estem i on podem arribar, no et podia donar una resposta una miqueta convincent.
Per tant, ja t'entenc.
Ni Sant Jordis, ni Setmanes Santes, ni dies de guardar, res. És tan necessari que plogui, tant, que ens hauríem de saltar tot això. Però vaja, que jo sóc molt prudent i entenc totes les vessants, eh? Però estem molt, 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 molt malament. Molt.
I tant. Quina pena.
Queda dit això.
Marc, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Igualment, fins divendres.
Aprofitant que ens trobem de ple en la setmana de Sant Jordi, avui l'Aroa Beltrán, la nostra educadora infantil i terapeuta emocional de referència, lligarà amb la literatura. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, molt la ment ja focalitzada en aquesta diada de Sant Jordi de diumenge. I saludem a l'Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé.
Estem focalitzats en la diada de Sant Jordi durant tota aquesta setmana, en aquests dies previs, i avui tu ens dus una secció especial i diferent.
Doncs sí, perquè aprofitant la benentesa també m'agradaria molt llegir-vos un conte molt nou, molt recent, i el qual m'estimo molt, i bueno, volia fer arribar aquest conte, i després, si vols, podem buscar alguns llibres també sobre educació per compartir, no?, per aquesta diada, per si us animeu, no?, o perquè tinguem idees, no?, per regalar o per comprar o per compartir en aquest dia tan, tan màgic.
Mm-hmm. Si vols, anem amb aquest conte d'una sadorninenca, a més.
Pues sí, molt bé, Eli. És un conte de Núria Cantí i de la Roser Valls. Es diu La muntanya russa emocional i bueno, ara descobrireu, però és un llibre enfocat, és un conte, de fet, enfocat a nens pues, que comencen ja a regular aquestes emocions, no? Comencen a explosionar, diríem, cap als 6, cap als 7, i bueno, ja descobrirem ara de què va el conte, uh-huh. I la veritat és que em fa molta il·lusió compartir-lo. És un conte molt nou, és del Cep i la Nansa, i és un conte que podreu trobar a la plaça de Sant Sadurní aquesta diada, i elles hi seran filmant-lo també. El van presentar fa ben poc a la Biblioteca de Sant Sadurní i de Sitges, i res. Aquí em fa molta il·lusió compartir-te-la, així que som-hi. Si et ve de gust...
Som-hi.
Doncs, bueno, dir-vos abans que té un pròleg fantàstic d'en Rafael Vizquerra, però bueno, aquí no entrarem, que si no ens en anem, eh? Sí?
Mm-hmm. Vinga.
Som-hi. La muntanya russa emocional. Diu, hola, sóc en Bru, i vull explicar-te què em va passar fa uns dies. Sospito que pot ser de gran ajuda. Abans, però, et presento els meus amics, la Ju i en Max. La Ju és increïble. Vivim al mateix carrer, l'un al costat de l'altre, i sempre hem jugat plegats. Puc dir que és la meva millor amiga. I en Max va arribar a l'escola fa 2 anys. És un gran inventor i em fa riure moltíssim. Tots tres fem un bon equip. De tornada a casa, la Ju i en Max no paraven de parlar de la seva afició. Construir coets espacials amb cartró, escuradents i pintura. I amb to de mofa els hi vaig dir: com pot ser que us diverteixi tant fer un coet que no volarà mai? Tots dos em van mirar a la vegada i, sense dir res, van continuar conversant, com si no hi fos. Un cop a casa, entro a la meva habitació. A través de la finestra veig que en Max i la Ju riuen, juguen i es diverteixen d'allò més. I de cop sento una sensació estranya en el meu cos. He entrat directament dins la meva muntanya russa emocional. Sento molta enveja. Per què? Per què no m'avisen per jugar? Se'm disparen totes les sensacions. Això és una injustícia. Estic molt enfadat. Alhora penso que hauria de ser jo qui estigués jugant amb la Ju. Ella és la meva millor amiga. Noto foc dins meu. No vull saber res d'ells. Estic molt nerviós. Aquesta situació és nova per mi. Em costa pensar amb tantes emocions alhora. Noto una pressió al pit. Em costa respirar i no sé què fer. Tinc por i em sento tan vulnerable. Vull amagar-me. I si la Ju i en Max no volen ser amics meus? M'envaeix la tristesa. Segur que no volen saber res més de mi, després de com els he tractat. Caic en un buit i em sento tan sol. Els hauré perdut per sempre? I entro, i entre tantes emocions, em sento avergonyit. I mal pensat dels meus amics. Vull fer-me petit i desaparèixer. Soc conscient que no he actuat de la millor manera. Què puc fer ara? Vull baixar-me del meu vagó. No m'ha agradat gens el que he sentit, però sé que les emocions apareixen per dir-nos alguna cosa important. Ara necessito respirar i anar al meu lloc segur. Al meu lloc segur hi ha coixins, llumetes i una gran manta que em fa de refugi. Des d'aquí puc sentir, pensar i decidir. Sento la meva muntanya russa emocional. Penso en què ha passat i decideixo que la millor opció és parlar amb ells. Ara puc veure amb més claretat tot el que he viscut. Bru! M'acosto amb ells. Bru, què fas aquí? Necessito parlar amb vosaltres. Us volia dir que em sap greu com us he tractat abans. Sé que no us he parlat de la millor manera. Ho sento. Alhora, la vostra reacció m'ha fet sentir molest i desplaçat. Gràcies per venir a parlar amb nosaltres, Bru. A vegades ens fa sentir que el que ens agrada no és important i els teus comentaris ens fereixen. Ets el nostre amic i encara que fem coses diferents, no significa que et deixem d'estimar. Sempre que vulguis, pots venir a fer un coet amb nosaltres o jugar a una altra cosa plegats. Uf, sabeu què? Estic molt orgullós de nosaltres. Hem estat capaços de parlar obertament de com ens sentim cada un i entendre les emocions de l'altre. Crec que d'això se'n diu empatia. I ara les emocions són compartides. M'omplen d'alegria, estic satisfet i content. Visca! Deu ser que solucionar els problemes em surt millor del que jo em pensava. Arriba la calma. M'adono que la confiança encara s'ha fet més forta després de parlar amb ells i això em reconforta molt. Em sento tranquil. Des d'aquí tot flueix. I ara és l'amor el que m'envaeix. Dins meu creix la confiança i la gratitud cap a ells i cap a mi. M'estimo i me'ls estimo. Agraeixo sentir-me així i poder-ho compartir amb ells. Soc feliç d'haver descobert que tots tenim una muntanya russa emocional dins nostra. I escoltar-la ens ajuda a estar millor amb nosaltres mateixos i amb els altres. Equip, prenem i mirem les formes dels núvols? Proposa en Max. Sí, responen tots junts. Ara ja sabeu què us volia explicar. I espero que us sigui de gran ajuda. La muntanya russa emocional ens serveix tant per saber què ens passa. Només cal escoltar-nos i buscar un bon remei per sentir-nos millor. I tu, quina muntanya russa emocional has viscut avui? Conte contat. Ja s'ha acabat.
Ben cert que tots tenim una muntanya russa emocional.
Total. Eli, és un llibre preciós, a més, la Roser Valls és la que ha il·lustrat aquest llibre i és fantàstic. Explicat per així una mica, doncs, li falta aquestes imatges, poder, no? Però a l'essència l'hem pogut sentir, oi que sí? Mm-hmm. I és un llibre que de ben segur, a petits i no tan petits, ens fa connectar amb totes aquestes emocions que cada cop, en un mateix moment, podem anar passant, no? I sentint aquesta muntanya russa que elles expliquen de com d'una sola cosa, d'una sola acció, d'un sol sentiment, d'un sol pensament o alguna acció que s'ha generat, podem arribar a sentir tantes coses diferents, no? I bueno, parar-nos, escoltar-nos i saber com accionar, uau, és un gran recurs de vida. Així que us convido a comprar-lo, a tenir-lo. És un llibre fantàstic, a mi m'encanta, ja us he dit abans, amb el pròleg del Rafael Vizquerra, que és el director, fundador i lo más, president de la Red Internacional d'Educació Emocional i Benestar. La RIEP, així que, bueno, no us podeu quedar sense ell.
I aprofitar que diumenge estaran signant llibres per tenir-lo signat, que sempre és un plus.
I tant que sí.
I aprofitant aquesta setmana de Sant Jordi, aquesta setmana en la que la literatura i les roses omplen tot el país, tu ens llegies ara un conte, aquesta muntanya russa emocional, i ens fas alguna recomanació de llibres d'educació també, oi?
Oi, sí. Jo us puc fer diverses, algunes més, havia pensat algunes més de contes, que tinc alguns contes que m'agraden molt. Bueno, uh-huh. de fet us en comparteixo dos o tres que segurament ja coneixeu, són de més temps, i alguns llibres molt, molt interessants. Vale. La meva aportació és aquesta primera, La muntanya russa emocional, que m'encanta i us hem compartit. Una segona és La joia interior, de l'Anna Llanes. És un llibre preciós. És un llibre... Bueno, jo crec que els contes són per tots, no? I a vegades hem de mirar, també. Tots naixem amb aquesta joia interior dintre, no? I a vegades ens costa veure-la. I és un conte que ens fa aturar i veure també que tot portem dins aquesta joia. Uh-huh. Un altre conte que l'acompanyarem amb un llibre també d'educació, són Onades a la panxa, i és de la meva estimada també Mar Romera. Jo sóc una fan empedernida de la Mar Romera, he fet formació amb ella, he tingut el privilegi de poder estar amb ella, però si la busqueu, no hi ha cap desperdici. I té dos llibres fantàstics i meravellosos, els quals m'agradaria també convidar-vos, i és La família, que és la primera escola de les emocions. Bueno, jo el tinc en castellà, no? però hi és en català, en pròleg de Fernando Tonucci, o sigui que... és que no té desperdici, i hi ha una mirada en aquí, no? En quant valor hi posem amb nosaltres, amb la família, I l'altre llibre, l'altre de la Mar que us recomano és L'escuela que queremos, no? A veure si ho dic, prou bé, que l'he agafat, però ara se m'ha quedat no sé on. Sí, vale? I tots dos, bueno, ella fa referència a tot això, no? A l'amor, es posa bueno, les dificultats i els conflictes més comuns que tenim com a pares i mares, no? Per poder trobar durant els processos, no? Que en la infantesa o en l'adolescència, capacitats o eines, no? Per poder afrontar de la millor manera possible, no? I actuar de la millor manera, pues això, amb una bona relació entre pares i fills, no? I l'altre de l'escola, pues, posa una mica la mirada en les diferents escoles que hem anat tinguent i quina és l'escola que volem, no? Són dos llibres que a mi m'encanten i que estan a la meva tauleta de nit. I l'altre és el conte, Onades a la panxa, que també parla, pues, això d'emocions i... És molt maco per compartir, no? Què ens passa pel cap quan, bueno, ens enfrontem a noves situacions o què ens passa, no? O ja, posen situacions perquè ens anem connectant amb aquestes emocions tan boniques. Un altre llibre per mi de capçalera, bueno, i que, del qual hem estat parlant molt temps, és aquest que fèiem referència a sessions abans, no? O, bueno, setmanes abans, de com parlar perquè els nostres fills ens escoltin i com escoltar perquè els nostres fills ens parlin, no? És aquest llibre ple d'eines, ple de recursos per això, per una comunicació més, pues més efectiva, més assertiva, però també més, pues, més humana, no? Més... més empàtica, més això, afectiva, no? Jo diria afectiva i afectuosa d'alguna manera. És de la Adela Fabel i Elaine Maslany i és un llibre que és molt, molt antic, però que segueix, bueno, segueix estant aquí, no? Present, present. Hi ha un altre llibre que per mi és molt important i que té a veure ja amb el món del joc i que a vegades també crec que l'hem anomenat i és Jugar, de l'André Stern. L'André Stern té altres llibres del títol Jo nunca fui a l'escuela, no sé si us sona, però per mi és un llibre molt fàcil, és un llibre molt enriquidor i ens dona molta oportunitat de donar valor al que realment té, no? Que és el joc. El joc com a font d'aprenentatge natural, significativa i molt potent, i que a vegades, pues, com dèiem un dia, no donem la suficient, no? Pues això, no donem el suficient valor, no el posem en relleu, no? I vinga, va, que estàs jugant, fem una altra cosa, o anem a aprendre, o anem, no? I jugar l'és tot, no? Hauríem de jugar més d'adults.
I tant que sí.
I què més? No sé si tinc més temps, perquè jo sigo, eh? Tinc uns quants, eh?
Et faig quedar-te amb un últim, va.
Amb un últim, doncs, a veure, em costa un. Un sol em costa, eh? Però, bueno, ens posarem a... Mira... Direm aquest, és un llibre també bastant, bueno, no bastant antic, però sí de fa molt temps, però que per mi és de capçalera també, perquè sempre ho hem de recordar. És un llibre d'ecologia emocional i en aquest cas s'anomena Amar o Estimar perquè pugui marxar, no? Jo el tinc en castellà i és Amar para que me pueda ir, però és del Jaume Soler i de la Mercè Conangle. És un llibre fantàstic per adonar-nos de que els fills no són nostres, no? De que ells són persones i de que com els ajudem, no? A aquesta autonomia i aquesta autoestima que parlàvem dies enrere, oi? I fer-nos, bueno, posar-nos en context de que els hem de deixar viure, no? I de que els hem de deixar marxar i de que els hem de deixar ser, no? Que no han de ser com nosaltres. Per mi aquest llibre aborda la responsabilitat dels pares i de les mares en l'educació, no? El que realment és important. Així que, bueno, aquí us deixo les meves propostes per aquest Sant Jordi i res, que espero que passeu una feliç diada i bueno, a la tornada us explico què he adquirit. Jo.
Farem intercanvi d'aquests llibres que ens comprem o ens regalin durant aquesta diada de Sant Jordi. Aroa, un plaer tenir-te, com sempre, al Penedès en Xarxa. Avui en aquest espai tan especial dedicat a Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, com sempre, i fins la propera.
Gràcies a tu, Eli. Un plaer.
Bon dia, passa un minut de 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda al primer flash informatiu d'aquest matí en el Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. Calafell ja ha presentat el pla d'emergència contra la sequera. L'Ajuntament espera ara la valoració de l'ACA, tenint en compte les discrepàncies de fons que mantenen. Fons de l'Ajuntament de Calafell han comunicat a Tarragona Digital que ja han presentat el pla d'emergència contra la sequera. El municipi baixpenedesenc, que era una de les poques poblacions de més de 20.000 habitants que encara no havia presentat el document. Ara, el pla d'emergència està en tràmit, com també ho està el del Vendrell, i caldrà veure si és acceptat o rebutjat per l'Agència Catalana de l'Aigua. El consistori i l'agència mantenen, de fet, les discrepàncies sobre la quota mensual de consum d'aigua provinent del minitrasbassament de l'Ebre, que ja han suposat una multa de 900 euros per l'Ajuntament. Aquesta quota mensual fixa uns límits de consum que són més baixos a l'hivern i més elevats a l'estiu, però el creixement demogràfic dels últims anys ha fet que s'estiguin superant els límits dels mesos de gener i febrer. L'ACA insta el consistori a solucionar aquest aspecte, però des de l'Ajuntament remarquen que la resta de mesos estan per sota dels límits establerts i reclamen que es faci un còmput global. El local Rosent Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola acull el 14è Obert d'Escacs de Vilafranca 2023. El torneig es disputa fins al 2 de juny amb 8 jornades diferents, els divendres a partir de 9:45 de la nit. Pel 9 de juny s'ha programat l'acte d'entrega de trofeus i un torneig de ràpides. El local de Sant Miquel ja havia estat l'escenari de competicions d'escacs en la modalitat de partides ràpides dins dels actes d'Olèrdola amb la Marató. Però aquesta és la primera vegada que aquest equipament municipal acull un torneig de partides de 90 minuts més 30 segons d'increment per cada jugada de jugador i homologat per la federació. A l'Obert s'hi han inscrit 53 jugadors federats de l'Alt i el Baix Penedès, Anoia, Garraf i Baix Llobregat, amb algun participant provinent d'altres comarques. L'Obert l'organitza el Club d'Escacs de Vilafranca amb la col·laboració de la Societat de la Lleialtat i de l'Ajuntament d'Olèrdola. L'anterior edició es va jugar el 2019. Del 2020 al 2022 no es va poder jugar a causa de la pandèmia. El Festival Músic Veu organitza pel 27 de maig un concert i un sopar solidari elaborat per reconeguts cuiners i pastissers catalans. El Músic Veu organitza pel 27 de maig a l'hotel Boutique Font de la Canya, Baicalblai, a Avinyonet, un concert i un sopar solidari a benefici de la Fundació Amics Joan Petit per la investigació del càncer infantil dels hospitals Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron. El concert s'iniciarà a les 8 del vespre a càrrec de la Freddy's Jazz Band, una formació instrumental que estarà acompanyada per 6 solistes vocals sota la direcció del músic Enric Alegre. Posteriorment tindrà lloc el sopar solidari 3 estrelles, en el qual hi participarà destacats cuiners catalans com Jeroni Castells, Carles Gaig i Cristian Escrivà, juntament amb el xef de Cal Blai, Fèlix Aranda, que prepararan un menú exclusiu que es maridarà amb vins i escumosos de 2 cellers de la comarca. Els tíquets estan a la venda a través de www.musicveu.cat i www.topticket.cat i també a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer. L'acció La meva regla, les meves regles arriba als instituts de l'Alt Penedès. El projecte forma part del Pla d'Equitat Menstrual que impulsa el Departament d'Igualtat i Feminismes amb l'objectiu de garantir el dret a l'equitat menstrual i pretén formar en educació menstrual als i les joves de tercer d'ESO, a més de facilitar-los productes menstruals reutilitzables. L'acció compta amb sessions formatives sobre educació menstrual que duen a terme llevadores de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva i les infermeres del programa Salut i Escola, com la que tenia lloc aquest dijous passat a l'Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Aquest diumenge se celebra la Diada de Sant Jordi, una de les cites més destacades del calendari català, on llibres i roses són els grans protagonistes. És per aquest motiu que el nostre tema de la setmana d'avui només el podíem dedicar a parlar de Sant Jordi amb diferents protagonistes d'aquesta jornada. Comencem per les roses, tot recollint les impressions de la Teresa Alsina de Germinova. Conversa amb ella des de Canal 20, el Raimon de Cara.
Un dels elements que protagonitzen aquesta diada tan especial, la del 23 d'abril, Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera, són les roses. I per parlar-ne, conversem amb la Teresa Alsina de Germinova. Què tal? Molt bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Com es presenta a pocs dies, compte enrere per al gran dia de les floristeries, també el 23 d'abril, com es presenta per vosaltres aquest dia tan especial? El dia més important, segurament, de l'any. Pel que fa a ventes, com a mínim, segur que sí, no?
Sí, és un dia fort de ventes. I, a més, és amb l'agreujant que la rosa tampoc no pot ser una previsió de treball a molt llarg plaç, a diferència de, segurament, no, potser el gremi de llibreters. Nosaltres hem d'esperar fins l'últim dia perquè és un producte que, clar, que es passa. I ens ajunta molt al final la feina. Es fa de poca bona previsió de treball.
Doncs ni que sigui doncs, de manera intuïtiva, quines previsions teniu respecte als darrers anys que van ser molt complicats? Recordem que, per exemple, el 2020 es va fer un Sant Jordi confinat al mes de juliol, després restriccions. Podrem dir doncs, que ens trobem a les portes d'un Sant Jordi plenament normal o encara no?
Sí, jo penso que sí. No té res a veure amb els anys anteriors. No té res a veure. És potser el primer any que tenim un Sant Jordi ja més normalitzat. Com sempre, com els antics, normal. Tornem al nostre lloc de sempre, a la Rambla. Vull dir que, en principi, en les perspectives dels últims anys, és un any normal.
I un any normal, què vol dir pel que fa doncs, a quantitats, a xifres de venda per vosaltres, per exemple? Quantes roses vendreu?
Mira, és un any normal, però no és un bon any per nosaltres. Almenys, jo crec que el gremi de floristes no ens agrada que caigui en diumenge. És a dir, quan vull dir un any normal, em refereixo que els anteriors han sigut anys molt especials, amb aforament limitat, les rambles tancades, ens han mogut de lloc, han sigut anys estranys. Però, bueno, també han sigut... Els hem fet bé. Però aquest any, en diumenge, anem al gremi perquè es veuen molt menys roses que una diada normal.
El diumenge condiciona molt, apuntes.
Condiciona moltíssim. És el pitjor dia de la setmana perquè hem de comptar que tot el que seria el nivell comercial de del país està tancat, no? La majoria d'empreses. I llavors la rosa sí que és una cosa que moltíssima gent regala moltes més que una rosa. No només a la mare o a la parella o a les filles, sinó que a vegades pues, en els àmbits laborals o ja sigui direcció, els mateixos companys, o regalen les roses a les companyes o companys de l'empresa. I això, si les botigues estan tancades, si les empreses, les oficines estan tancades, pues, no passa, perquè dos dies abans és molt de temps. Que dissabte es nota, però no tant, però en diumenge es nota molt.
Tindreu una parada a la Rambla de Vilafranca, sí. Més enllà també, evidentment, del vostre establiment obert al polígon de Sant Pere Molanta. Quins preus tenen les roses aquest 2023?
Doncs mira, nosaltres no hem modificat cap preu, tot i que hem tingut un augment de costos, evident. Hem decidit mantenir preus. I tant la rosa que venem fins al major, perquè és un dia que també tothom ven roses, no? Entitats, associacions, en les Rambles. Nosaltres també subministrem roses en aquestes associacions. I hem mantingut preus. Ens tractament igual que l'any passat, a la venda major. I el que seria la Rambla, el mateix. Anirem amb el mateix preu que l'any passat. Llavors, les roses embossades se van valdre entre 3 euros i poc, entre 3, 3 euros i mig, depèn de cadascú, eh? I les roses treballades de floristes sí que es mouen entre 6 i 12 euros, segurament. Aquí ja depèn de cada un la mà del florista que li posi segons cada empresa. Però sí, poden valdre perfectament el doble que la rosa embossada, però clar, hi ha molt més material i a part està elaborada.
Abans comentaves que es fa difícil de fer previsions, però no sé si en els encàrrecs, els compradors, hi ha més previsió que altres anys, més encàrrecs que altres Sant Jordis?
No, al contrari, perquè com que compta que tens les escoles, els instituts, moltes organitzacions així oficials, ajuntaments i també tancats, i totes aquestes empreses que o les venien a les portes de les seves escoles o les regalaven als treballadors, tots aquests ja no compren diumenge, o sigui, a nivell d'encàrrecs n'hi ha bastants menys. A nivell del que seria el particular, la Rambla, això es preveu igual o millor, com sempre, vull dir, el que seria el nucli familiar, això sempre es ven igual de bé cada any. És més que res amb tot el que seria la venda aquesta d'auxiliar, que hi ha moltes escoles i instituts que també fan aquestes ventes per guanyar diners per l'alumnat, i aquests, doncs clar, restant tancats, doncs no hi ha aquestes ventes.
I el model de rosa predominant, l'estrella continua sent la rosa vermella, però cada cop convivint amb d'altre tipus de roses.
Sí, convivim amb totes les roses quasi bé imaginades, perquè hi ha tots els colors, ja siguin naturals o artificials, tenyides, amb purpurines, bueno, hi ha de tot ja. I però realment, la vermella és, amb diferència, la més venuda, eh? Però amb molta diferència. Però sí que és veritat, doncs, anys com aquest any, doncs, la Lau Barça, o les roses així més xiclet, o la Rainbow, que és la Sant Martí, que té un pètal de cada color, aquestes cada any també es venen molt bé, cada any més. Però tot i així, la diferència és abismal, eh? Entre la vermella i les de colors. Sobretot amb la gent jove, es porta més el color i les coses diferents, i és bèstia perquè a partir d'una franja d'edat en amunt és vermella. I d'aquí no movem.
I d'on venen aquestes roses? On les adquiriu?
La majoria, per no dir totes, venen de fora. Venen de Colòmbia, venen d'Equador, venen de països que treballen amb una altra temperatura i sobretot amb altres extensions molt més grans que la nostra. Aquí ja queden dos, tres productors al Maresme, però clar, si el terreny que tenim no subministra a Catalunya ni molt menys. Perquè cada vegada hi ha menys terra i menys treballada amb ornamental, o sigui que bàsicament tot ve de fora.
Abans també comentaves que, malgrat l'augment de costos que heu tingut, no heu volgut repercutir aquest increment de despesa que teniu com a empresa, doncs, en el preu final del producte.
Correcte, sí. Hem pensat que... Ha sigut un tema que hem pensat profundament què fèiem, perquè el fàcil és repercutir-ho i ja està. Però, bueno, hem decidit que faríem aquesta diferència, ens la repercutim com a empresa, perquè ja portem tants anys tan estranys que una mica buscant la normalitat, i la idea de poder dir els mateixos que l'any passat ens feia molt feliç poder oferir-ho així a tothom, i vam dir, pues, palante, i fem això.
I recordes algun encàrrec que t'hagi sobtat, curiós, alguna anècdota que t'hagi pogut sorprendre de demanda per part d'algun client o clienta?
Bueno, em sembla, per mi la més sonada, i algun cop ja ho he explicat, és encàrrec d'un noi, més d'una noia, i fer-nos canviar les targetes, o sigui, escrivir diferents targetes amb diferents apodos segons la... cada persona amb qui es relaciona, no? I vull dir, va ser, bueno, i encara és un cachondeo intern nostre que bueno, ens vam quedar molt parats, no? amb la normalitat en què ens va fer quatre encàrrecs i amb quatre targetes diferents per quatre noies diferents. Era com, no ens ho podíem creure.
Quatre.
Però bueno... Sí. Bueno, cadascú, no? A la seva vida fa el que vol, però ens va sorprendre molt, la veritat.
El que queda clar és que també és un moment especial i que teníeu ganes de recuperar doncs, tota aquesta normalitat que comentàvem al principi. Ganes en el conjunt del sector, internament també l'empresa, a Germinova es viu amb cert punt d'il·lusió, un dia com aquest de festa, de treball, però també l'ambient de festa també arriba a les floristeries.
Doncs sí, és increïble com... Jo no sé si és el Sant Jordi, si és la primavera o ben bé què és, perquè tenim altres jornades fortes de feina durant l'any. I no es viu ni molt menys amb aquesta il·lusió. Jo suposo que, com que vens una cosa que és un producte bonic, que fa la bon treballar i, a més, es regala com un acte d'amor, no? Al final, tot això contagia una mica d'entusiasme. És difícil, no? És diferent com estàs venent rams per al cementiri. Llavors, clar, l'ambient de treball és molt dur perquè es treballa moltes hores i molt intenses i molts dies seguits i, en canvi, no es percep el cansament, que hi ha molta il·lusió per sobre d'això i és una cosa que passa només amb el Sant Jordi. No passa amb cap altre punt de feina que tinguem durant l'any. I és, bueno, és bonic, és que hi ha il·lusió.
Doncs això tornarà a passar, evidentment, aquest diumenge, dia 23, Sant Jordi. Gràcies per transmetre aquest entusiasme, Teresa Alsina, de Germinova, i que vagi molt bé aquest diumenge.
A vosaltres.
Fins la propera, una abraçada.
Una abraçada.
I de roses a llibres, els altres protagonistes. Anem a buscar la veu del sector a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, anem ara a descobrir com es preparen els llibreters pel moment de més feina de l'any. De fet, què seria un Sant Jordi sense llibres? Per parlar d'això, la que ens acompanya ara a l'altra banda del fil telefònic és l'Helena Urpí, de la llibreria Gepi de Sant Sadurní. Helena, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Suposo que vosaltres també amb moltíssimes ganes ja de que arribi diumenge.
Moltes ganes i amb molta esperança de que per un dia no ens plogui, encara que la necessitem, l'aigua, però esperem que aquest dia ens respecti i tinguem un bon dia.
Tenint en compte el Sant Jordi que vam tenir l'any passat, ja creuem els dits tots, eh?
Clar, sí. L'any passat ens va ploure bastant i aquí a Sant Sadurní també, i per això esperem que aquest any no repeteixi.
Mm-hmm. Per començar, el fet de que Sant Jordi caigui en diumenge, en cap de setmana, en festiu, no sé si canvia molt la dinàmica d'aquesta cita.
Bé, no. A nosaltres no ens canvia res. En principi, si parlem, quan parlem amb els editors o altres llibreters, quan cau en dissabte i diumenge, tots coincidim en que preferim que caigui en un dia laborable, el Sant Jordi. Però quan cau en cap de setmana, tant si és dissabte com si és diumenge, sempre la gent ha respost molt bé i la gent té ganes de sortir, la gent va amb un altre ritme, no va poder tan estressat allò que surt de la feina i va fer un vol per les parades, va com més relaxat i això també doncs, a l'hora de comprar també va més tranquil i pot remenar més i pot gaudir-ne més de la festa, d'una manera més tranquil·la i pausada.
Sí que és veritat, Helena, que segurament el dia de Sant Jordi és el moment àlgid del sector dels llibres aquí a Catalunya. No sé si encara a dia d'avui la gent espera el dia de Sant Jordi o durant aquella setmana o els dies previs anem ja comprant.
En general, la gent els dies previs ja... s'espavila i ara fa alguna reserva de llibres, i ja si vol algun en concret doncs també te'l demana, i sí, en general la gent fa una previsió. També hi ha qui no ho vol fer i prefereix doncs, el moment del dia, depèn de com el que veu, doncs, a fer la compra el dia de Sant Jordi. Però en general sí que la gent... doncs, fa una miqueta de previsió. Busca abans, s'informa i llavors doncs, ja fa la reserva d'algun llibre.
Ara que teniu moltíssims llibres per la botiga, no sé quins Això que sempre es pregunta abans del dia de Sant Jordi, després es comenta el dia de Sant Jordi. Quins s'esperen que siguin els llibres més venuts?
Bueno, això hauríem de tenir una barreta màgica, eh? Però, en principi, jo, el que, a més, per les vendes ja que ja tenim, dels llibres que més es vendran en català, serà, per mi, per lo que nosaltres veiem, la possibilitat de dir-ne a casa de la Marta Oriols i 32 de març del Xavier Bosch. Aquests dos, per nosaltres, seran dels que més es vendran. I després també el de Premi Sant Jordi, Les nostres mares. No sé, aquests tres llibres, a més, tant la Marta Oriols com el Xavier Bosch i la Gemma Ruiz, tots tres, abans ja han fet llibres que han agradat moltíssim i tenen un públic ja fidel. Ja són autors coneguts i jo, per mi, que aquests tres seran dels que més es vendran.
Una delícia, el de la Marta Oriols. Els altres dos no me'ls he llegit, però el de la Marta Oriols és una autèntica delícia.
Molt. El del Julio Bosch també, i el de la Gemma Ruiz, de Les nostres mares, també és un llibre que són 10 contes curtets, estan dedicats a les mares, representa que són el somni que les nostres mares van haver de renunciar per que tinguin la possibilitat d'assolir-los les seves filles. I tots són 10 contes curts, també, i també està bé.
L'haurem de llegir. Doncs, Helena, quins llibres ens recomanes a banda d'aquests tres que arriben ben posicionats?
Sí, aquests arriben ben posicionats, sí. A veure, després, per exemple, tenim algun llibre d'aquests que pot ser més divertit, val? Com podria ser Les calces al sol, que és una novel·la així amb un toc d'humor. També tenim el del Jair Domínguez, val? Alegro con fuoco, que també és així divertit. Tenim el dels pecats de la Xona i allò que la Moreneta ens perdona, de Laura Fa i Marta Pontnou, que també són esquitxos curts i també són divertits. Tenim, per exemple, els del Carles Porta, Crims, que tot una sèrie, ara ha sortit un llibre nou de Carles Porta, i també és un tipus de llibres que agrada molt, com que la fan per la televisió la sèrie, doncs la gent també els hi trau molt i crida molt l'atenció. D'intriga en tenim un tou, i que estan bé. Després també tenim assaig, ja sigui del, per exemple, l'Espartac Parant, Tres desitjos abans de morir, que és un llibre molt interessant, que parla de la mort, el dol i la vida, sense que sigui un drama. Està molt bé. Ha sortit ara nou el de la Carme Elias, de la temàtica de l'Alzheimer, que també és un llibre que també es vendrà bé. Després tenim el del Javier Sala Martín, que també són autors que venen molt. Mario Serra, que és un clàssic. I el Xufo Llorenç, que també són clàssics, que són llibres que han sortit ara nous. No sé, em deixo mil coses, perquè de títols no, en tenim aquí, que te'ls podria anar a llegir un per un i no acabaria.
Moltíssima.
Tenim del Javier Castillo, del Ferran Torrent, del Pep Coll. Tot això són llibres que es vendran bé.
Propostes
dintre de les temàtiques aquestes, cadascú té la seva, pot tenir, triar i triar el seu llibre. Sí, també hi ha el Premi Ramon Llull, de l'Andreu Claret, París érem nosaltres, que també és un llibre que també està molt bé i molt recomanable. I després hi ha en castellà, però en principi nosaltres sempre venem més en català, ara per Sant Jordi.
Molts llibres també, Helena, pels més petits de la casa, que també és un moment en el que és molt bonic, no?, anar amb els pequers a mirar llibres, no?, i a que escollin el seu llibre de Sant Jordi.
Sí, pels petits també hi ha, bueno, una sortida increïble. Cada vegada surten més col·leccions i fins més dinàmics i més atractius per la canalla. Hi ha còmics, hi ha llibres així que són interactius, pels més petits, d'aquests amb finestretes, d'aquests que amb el dit poden anar fent, pels que són ja una miqueta més grans, tipus còmics com la Bola de Drac o no ho sé, d'aquests dels youtubers, que també són còmics, que també són molt interessants, o llibres, i... És un món, tot un món, tota aquesta part també d'aquesta edat també hi ha molt de sortit. I a més hi ha, per exemple, a Canalla, quan comencen a llegir, doncs, també llibres que hi ha molt poca lletra, però per fer que s'hi aficionin una mica i que s'introdueixin en el món de la lectura i del llibre, i també estan molt bé.
Una amplíssima varietat, un assortit grandíssim de novetats i de llibres per totes les edats, per tots els gustos, totes les temàtiques, com comentaves abans.
Si em permets, Eli, m'agradaria fer una petita esmena dels autors locals que
tenim.
I tant. Perquè penso que és molt important també que aquí a Sant Sadurní han sortit uns bons escriptors i ara ha sortit, sortirà ara, que ja el tenim, ens acaba d'arribar avui mateix, un llibre de l'Elisabet Naranjo, que tots la coneixem, que és la de la farmàcia Roca, que ha sortit ara una copa en París, l'acabem de rebre, que ens fa una especial il·lusió. I després també el de llibre de poesia, que es diu Extravagància Boreal, del Josep Lázaro, que també és d'aquí Sant Sadurní. Tenim Converses a peu de vinya, de la Maria Rosa Ferrer Galimany, que també penso que és un llibre tan necessari com interessant, aquest. I després autors locals, com la de la Pepi Pere, la Rosa Maria Prats, ha sortit el llibre nou de Premi Novel·la Curta de Celler de Lletres, de la Blanca Samir, que també és interessant. Tenim la Júlia Gomà, que és una novel·la juvenil, que també ha agradat molt i penso que s'ha de donar un cop de mà amb tots aquests autors locals perquè ens fa especial il·lusió tenir-los tan a prop.
I tant, aquest cop de mà als nostres autors locals. Helena, un plaer tenir-te amb nosaltres avui recomanant-nos llibres per Sant Jordi al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé la dia de Sant Jordi i fins la propera.
Vinga, moltes gràcies, eh? Vinga, apa, adéu.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.